Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, cada diumenge a les 6 de la tarda.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus
i la teva ràdio. Coplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Soc la Marta, mestra de primària. Quina il·lusió tornar a fer sortides i colònies.
Soc l'Oriol, membre d'un AMPA. Quina il·lusió tornar a tenir extraescolars i casals d'estiu.
Soc en Marc, monitor de cau. Quina il·lusió tornar a organitzar colònies.
Som Aula 2 i seguim treballant perquè els nois i noies de casa nostra aprenguin i creixin a través del joc i la diversió. Naturalment, respectant grups bombolla i amb totes les mesures Covid de seguretat. Per més informació de les nostres colònies, casals d'estiu i activitats extraescolars, contacta'ns al 93 280 60 06, 93 280 60 06 o a www.aula2.cat. Aula 2, amb la il·lusió del primer dia.
Parce qu'il fallait une pierre.
Guatequemania a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Els dilluns a les 12 del migdia i els dissabtes a les 7 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance, that's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Ai, passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous i vol dir que comença amb molta comèdia el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui parlem d'una cosa molt, molt, molt significativa a Sant Cugat, almenys el que penso jo i el que pensa molta gent. encara que alguns, és possible, no s'ho creuen. Ah, però abans... La homilia i la molta comèdia. Avui el temps passa. Benvinguts, germans de les arts escèniques, el temps passa. I a vegades no t'adones fins que es produeix alguna cosa que t'ho fa recordar. Aquesta casa, des d'on parlo, físicament no, esclar, sinó la ràdio Sant Cugat, va començar fa 39 anys, una emissora pirata, sense freqüència concedida oficialment, on jo vaig començar a col·laborar quan feia 2 anys amb un programa de música clàssica titulat A Cau d'Orella. Després les coses van anar canviant, freqüència oficial, canvi de privada municipal, canvi de ràdio multimèdia, canvis de llocs físics, 3 fins ara, i una llista llarga de persones, nois i noies, dones i homes, que en alguns casos han estat després professionals a molts dels mitjans importants del país, del propi país i del veí. Tempus fugit, que deien els clàssics, però encara estem aquí. També el temps ha passat per la Unió Sant Cugatenca, un centre de les classes populars del poble a partir de la coral La Unió Sant Cugatenca, fundada l'any 1900 i amb local propi des de 1913, que després d'obres pagades i fetes pels propis cooperativistes, és l'espai contraposat a les dretes o conservadores. I així, amb activitats de tota mena, inclòs un bingo, que ara me'n recordo, en el seu moment, fins l'octubre de l'any 2009, embargada per un deute de 126.000 euros, passant per l'inici de converses entre l'Ajuntament, la Unió i la Generalitat, el préstec de l'expresident Pere Marín per cancel·lar el deute, les ofertes de compra per part de l'Ajuntament i, finalment, l'any 2013, l'acord del ple municipal per unanimitat de la creació d'un consorci públic-privat, un anomenat acord de ciutat que possibilita la continuïtat de les activitats de les entitats que conformen la vida de la Unió. Comissió mixta, projecte de rehabilitació, reforma del teatre, etc. L'any 2014, el ple municipal dona llum verda altra vegada per unanimitat. L'abril de 2015 i 2 anys després, maig de 2017, es constitueix el consorci i la Unió cedeix la finca al consorci, pas previ per a la construcció de les obres que no comencen fins al mes de desembre d'aquell any, 2017. El mes de juliol de l'any 2019, els socis i sòcies de la Unió poden visitar el seu enllestit espai, que s'anuncia ha de ser un equipament cultural de referència a la ciutat. L'entrada de les entitats està prevista entre setembre i octubre del mateix any 2019. Però al desembre del mateix any es fa una trobada on es posen nous terminis i la previsió de que serà el mes de febrer de 2020 quan les diferents seccions podran tornar, o com a màxim, per Setmana Santa. Però per diferents motius, entrega de l'obra, problemes amb la companyia de subministrament elèctric, la cosa no és possible. Març de 2020, pandèmia i confinament. I quan sembla que les coses comencen a millorar, arriba l'octubre de 2020 amb una notícia. L'Ajuntament ha començat els tràmits per dissoldre el consorci a instàncies de l'interventor general i la secretària municipal, que consideren inviable econòmica i jurídicament el consorci. Converses llargues, trobades i desencontres fan que finalment es pacti una divisió de la propietat prèvia a la dissolució del consorci entre Unió i Ajuntament. Després de moltes dates anunciades, després de moltes converses, després de moltes opinions expressades des de tots els àmbits de la ciutat, el passat dimarts, dia 15, els socis i sòcies de la Unió van fer un acte de presentació d'activitats a la Sala Claré, amb l'anunci de la recuperació dels espais de la seva propietat, que encara no sabem exactament quins seran. Ahir l'Ajuntament, en una roda de premsa presidida per l'alcaldessa Mireia Ingla, es va donar per finalitzada aquesta llarga etapa per iniciar la nova amb les obres d'adequació de l'espai escènic, el nou teatre amb la idea d'inaugurar-lo l'any 2022. Ja ho deia al principi, tempus fugit. Des de l'any 2019 fins ara han passat 12 anys i encara, amb sort, passarà un any i mig més per tenir-ho tot llest. Tempus fugit. Amén. Posat aquesta música, com veieu, doncs és un Charleston, aquelles cançons, aquella música que la gent cantava i ballava als anys 20 i 30, jo que en diuen els feliços anys 20, jo no sé per què li deien feliços anys 20, perquè la veritat és que em fa el fet de quedar feliços, sobretot amb el creixement del nazisme, doncs no en van tenir massa. Però bé, ja sabem que les coses es qualifiquen en un moment determinat i després ja queden, i la gent, la memòria és curta, molt curta, jo penso, i no s'entera de moltes coses fins que no li toquen de prop. Però bé, avui venim a parlar d'una altra cosa i tenim aquí una convidada d'honor, la Dolors Vilarasau. Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Ben trobat.
Jo penso que aquí tenim una fita, que és tornar a parlar d'una forma gairebé normal de lectures a la fresca.
Sí.
I això és important.
Sí,
és important, perquè estem dient 17 temporades de lectures a la fresca, tenint en compte que l'any passat va estar una mica condicionada pel fet de la pandèmia. En aquell moment no era confinament total, però gairebé, etc. I ara comencem a parlar de lectures a la fresca d'aquest any, que seran 3 i de les que en parlarem a continuació. Però Dolors, tu què sents ara en aquest moment quan dius tornem altra vegada a les places, tornem altra vegada a la ciutat?
Home, d'entrada és... Quan em van dir que aquest any es feien a les places, la veritat, ja fa uns mesos no m'ho podia creure. I tot i que encara hi ha un tant per cent de condicionaments, per exemple, es fa amb espais perimetrats i cal demanar invitació prèvia a través del web de Sant Cugat Obert. Però les places són les places i els espais són els espais, no? I la veritat és que sento un goig, encara no m'ho acabo de creure, però sembla que sí, que sí.
Bueno, tenim 3 lectures, sí. 3 lectures, i podríem parlar de les 3, i el que podríem fer, en tot cas, seria que parléssim, que féssim entrar un convidat, en aquest cas serà telefònicament, perquè les condicions, els protocols, ens obliguen aquí a l'estudi a només tenir una sola persona. Però intentarem comunicar-nos amb nosaltres amb el que ha creat l'autor i el director de la primera de les lectures, que es diu Tibidabo, que és, en fi, el que li va dir el diable, el dimoni, a Jesús, en el seu moment, quan li va ensenyar tota una ciutat, tota una cosa tan fantàstica, i va dir, tot això et donaré, sí, i llavors va posar totes les condicions, que òbviament Jesús no va acceptar. I per parlar de Tibidabo tenim amb nosaltres, espero que ens senti bé, Ignasi Roda. Ignasi, bon dia.
Bon dia i bona hora. Tibidabo, si ha d'haver-hi més.
Exactament. Molt bé. Escolta, Ignasi, estàvem començant a comentar les lectures de la fresca d'aquest any i tots aquí, la Dolors i jo, contents de poder dir que es farà un tipus de lectures gairebé com les que es feien fins a la quinzena edició. I explica'ns una mica més. Tibidabo, exactament, a part d'això, a part del fet que el dimoni volgués, doncs, que Jesús hi fes cas i el seguís amb ell, què és Tibidabo, el que ens presentareu?
Tibidabo és un musical, una revista musical, que va sorgir a finals dels 70, quan em van encarregar la feina de fer els tallers de teatre a l'Escola Frederic Mistral de Barcelona. I aleshores jo els vaig proposar de fer una història que parlés del lloc on estava l'escola, que era el començament a la falda de la muntanya del Tibidabo. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a escarbotar la història de la muntanya i vaig començar a trobar històries, històries i més històries que es van anar confegint i que les vam presentar en un marc molt noble, perquè va ser el Teatre Romea de Barcelona, amb motiu del 150è aniversari del naixement del Frederic Mistral. I en allà doncs, vam muntar un show espectacular entorn d'aquesta història del Tibidabo, que el vam fer conjuntament amb un altre muntatge poètic-teatral sobre la figura de Frederic Mistral. I així neix.
I exactament, Tibidabo, a part de, dius que és un musical, però aquí diu, a la presentació, diu en clau ecològica. A veure...
En clau ecològica.
Explica'ns bé això d'en clau ecològica.
Perquè en aquella època ja s'estava començant a parlar d'això dels túnels del Tibidabo. Bé, de fet, aquesta història dels túnels venia ja dels anys 60, quan es va fer el pla urbanístic i el senyor Marcet, que era alcalde de Sabadell, estava molt interessat en impulsar la construcció dels túnels del Tibidabo i ho tenia clar. Qui havia de pagar els túnels eren els propietaris de les parcel·les que es veurien afectades pel túnel i que es veurien afavorides per la connexió. A partir d'aquí, doncs, a mi se'm va ocórrer la idea aquesta de parlar de fins a quin punt doncs, un túnel podia ser un element distorsionador en el sistema ecològic del Tibidabo. No sé fins a quin punt ho ha estat, segur que ho ha estat en alguna manera, sobretot pel que fa a l'altra banda. Segur que, per exemple, doncs, va patir un gran creixement urbanístic i un gran creixement de població. I aleshores em vaig plantejar la possibilitat de que es parlés sobre això de l'ecologia representat en dos personatges. Un personatge que seria la bruixa del Tibidabo, que vindria a ser la bruixa especulativa, i un altre la bruixa de la Rabassada, que seria l'ecològica, la que vol conservar la tranquil·litat de la muntanya. Per això canta junt amb el periodista la cançó de la tranquil·litat.
Està molt
bé. I a partir d'aquí doncs, es van entrellaçant històries que llavors que tot arrenca una mica agafant aquella obra famosa del Peter Weiss de Barat Sade, en què els bojos representen una història, doncs a mi se'm va ocórrer agafar els personatges dels bojos del manicomi de Nova Belém, que estava també a la falta del Tibidabo, sí, que s'escapen i comencen a explicar coses de la muntanya, i allí apareix de tot, des de la Dorotea de Chopitea, que és la que va regalar a Don Bosco el trosset de muntanya per construir el temple expiatori, fins apareixen doncs, els residents, el senyor Pearson, que va fer la muntanya, el Sant Medí, naturalment, que ha d'aparèixer, és a dir, van apareixent tota una sèrie de personatges, i tota l'obra acaba amb la gran festa del casino de la Rabassada, que exalta doncs, la invasió total de la muntanya de la gent de Barcelona i d'arreu, en aquell gran casino que després va derruir, i finalment apareixen, tornen a aparèixer les bruixes, que es barallen, i apareix finalment el drac Tabassa de dos caps, que és el drac del túnel actual, i aquest possible túnel que estan parlant de que es vol fer per la zona d'Horta, per tant, un drac de dos caps. Què vol dir?
Déu-n'hi-do. Escolta'm, jo ja estic en aquest moment amb moltes ganes de poder veure perquè exactament, a més, es dona la circumstància de que això es farà, representarà el casino de la Floresta, que també té una història en aquest sentit molt interessant.
Sí, perquè no hem d'oblidar que la Floresta es deia, no sé si encara es conserva, la Floresta Pearson. Sí.
No? Bueno, no? durant uns anys va desaparèixer el Pearson. I només deia la Floresta, però fa, si no m'equivoco, uns 15 anys aproximadament, va haver una recuperació i en aquests moments l'estació posa la Floresta Guionet Pearson.
Hi ha també un altre personatge que durant molts anys va estar amagat, que va ser el muntanyès, que de fet va ser ell realment qui va aconseguir crear la línia. El que passa és que després va ser un personatge que li va coincidir precisament amb ell tota la vaga de la canadenca, quan precisament ell va ser el gran impulsor d'aquest projecte, i a través doncs, del sobrant elèctric que tenia la canadenca i de la implicació del Pearson quan va pujar dalt de la muntanya i va dir joies com aquestes ja no es contemplen a nivell d'empresa, no? El que passa és que el senyor Pearson, recordem que va morir tot just començar la Primera Guerra Mundial amb l'enfonsament de l'Occitània.
Sí,
per tant,
sí.
El senyor Montañés es va quedar sol. Quan va començar la guerra va haver-hi una manca d'arribada de l'acer per fer vies en els trens. Després va voler reprendre l'activitat gràcies, entre cometes, a la nova belligerància d'Espanya en la Primera Guerra Mundial, i va haver-hi doncs, la construcció d'aquest tren que havia d'arribar a França, i per això té l'única via del tren, l'única línia del tren a Espanya que té l'amplada europea.
Exactament, i al final no va arribar, es va quedar només a Sabadell i Terrassa. I...
Home, la Renfe era molt poderosa, no?
Exacte, exacte. Però no, la Renfe, que de fet no va existir fins després de que en Franco doncs, guanyés la guerra i que pogués posar en marxa. Molt bé, Ignasi, doncs escolta, content d'haver escoltat aquest avançament del que el dijous dia 1 de juliol al Casino de la Floresta a les 10 de la nit es presentarà. I et dic, moltes ganes de veure efectivament totes aquestes bruixes. Jo la veritat és que jo he vist que la Floresta des de fa només 50 anys, 56 exactament, i a vegades tinc la sensació que efectivament n'hi ha de bruixes per allà,
i a ver les aigles, que són els gallecs.
Molt bé, Ignasi, moltes gràcies, eh?
Fins ara, Ignasi.
Fins ara, ja ens veurem.
Adéu.
Bueno, Dolors, o sigui que, a veure, jo...
Bueno, és un començament prometedor,
jo començo, jo penso que sí, que és una sí. Primera... I a més el lloc, doncs, clar. Segons com es presenti, sí. Jo no ho sé, però...
Jo quan vaig saber que hi havia el Casino de la Floresta, el Casino de la Floresta jo el volia per una lectura meva, però clar, quan em va dir Tibidabo, dic que no, això no li puc fer a l'Ignasi, s'ha de fer aquesta, no?
Clar,
era
clar.
Perquè és un lloc meravellós, el pati del Casino de la Floresta, sí, sí. A part de l'edifici, però el pati en si sempre he pensat en fer un Shakespeare allà. Quan fem aquestes, a més de lectures a la fresca, aquest teatre a la fresca, sí. que tu cada any proposes, sí. N'hem de fer alguna allà en el...
Et tornaré a proposar al final de la conversa.
El Casino de la Floresta. No, també et vull dir una cosa que... sabeu que cada any les lectures normalment estan dedicades a un autor o a un eix temàtic. I aquest any, precisament, Tibidabo no és només... no és només l'obra que fa l'Ignasi, sinó que l'hem agafat com a eix temàtic de les tres lectures a la fresca. Llavors fem com aquest túnel, no? Com aquest túnel que travessa Collserola i connecta Barcelona i Sant Cugat, fem una de les obres, la connectem amb el paral·lel barceloní i l'altra la connectem amb l'Espardenyeria del Roc a Sant Cugat, no?
Aquesta que dius és la segona, que és el dijous 8 de juliol, també a les 10, en aquest cas als jardins del monestir, aquell espai dels castanyers que a mi em sembla un espai fantàstic, sempre m'ho ha semblat, ha sigut molt, molt, molt aconseguit en tots els sentits, i és Vetllada Feminal.
Exacte. Feminal, sabeu, és una revista que als anys 20, als anys 30, de dones, que sortia, que era la revista Feminal, on hi escrivien totes les feministes... I...
Recordem que aquí a Catalunya, a Espanya, en aquell moment, Espanya Republicana, va ser un dels primers països d'Europa on van poder votar les dones.
Sí, sí, sí. Sí, el nom, Vetllada Feminal, recorda aquesta revista, i també el tema Vetllada, o sigui, situem l'obra en els anys 20-30, en el moment, diguéssim, en el moment d'or del paral·lel, que la gent confon perquè pensa que el paral·lel és cuixa i és... un centre on es fan varietés, no? I és molt més que això. En aquests anys, totes les classes populars, o sigui, treballadors, polítics, bohemis, anarquistes, obreristes, hi ha un bullider allà d'idees que és importantíssim. I llavors, en aquests moments hi havia unes coses que es deien les vetllades a venir, escrita en B baixa, i que en aquestes eren unes vetllades anarcofeministes. I el que pretén aquesta obra és com emular una possible d'aquestes vetllades. Eren unes vetllades, bueno, molt interessants, perquè, per exemple, s'havien portat, per exemple, Ibsen, va arribar a Catalunya i a Barcelona a través d'aquestes vetllades. Llavors els anarquistes, que no tenen res que veure amb els anarquistes de les bombes, això ja, és un altre tema, és un anarquisme naturista, espiritista, pacifista, feminista, doncs feien unes vetllades en el que tenien com a funció educar la gent d'alguna manera. I llavors doncs
i esperantistes.
Esperantistes, exacte, sí. Tots els ismes, per exemple, en aquesta obra fem una cançó que és la cançó dels ismes, no? Perquè els tenien tots.
També, o sigui, també hi ha una part musical a,
sí,
a l'obra.
Sí, no tan profunda com amb la de l'Ignasi, però també hi és. Hi ha, per exemple, hi ha un cello, hi ha un acordió, hi ha alguna cançó. Llavors, el que deia, que aquestes vetllades eren molt divertides perquè, com que es tractava una mica d'alliçonar, o sigui, primer els hi donaven un programa i els hi explicaven tot el que havien de fer. Després, o sigui, feien una conferència abans de fer les obres. Hi havia un programa de mà. Quan s'acabava l'obra feien un fòrum per parlar de l'obra i després inclús anaven a la manifestació per reivindicar els drets. Llavors, el que fem en aquestes vetllades feminals té un to més irònic i és una mica per rememorar aquest poti-poti que eren aquestes vetllades. I llavors ho hem aprofitat per agafar textos de dones. Per exemple, hi ha un text curt d'una autora, que és Rosa Maria Arquimbau, de l'època, que era molt irònica i molt lúdica, que fa una votació, però més per de sufragistes, diguéssim, però és per rifar-se un home. A veure qui li toca un home, no? Llavors, bueno, hi ha una sèrie de feministes, la feminista de tota la vida, la feminista de conveniència, la feminista 100%, la feminista jove, etc. I aquest text és molt divertit. Després també hi ha un text preciós que a mi m'agradaria molt que la Carme González l'acabés fent, representat, que és un monòleg del que hem agafat un fragment, és un text de la Caterina Albert que es diu Les cartes, però no són les cartes d'aquestes de correspondència, sinó de tirar les cartes, és un text que es diu així, i és una cosa que els anarquistes feien, una cosa que es deien el teatre veritat, o sigui que el teatre no havia de semblar cap artifici, i llavors presenten una dona que representa que l'han treta de no se sap on, li paguen uns diners perquè expliqui la seva vida. I llavors, esclar, apareix allà una senyora que no sap ni a on posar-se, com si fos un animal d'una espècie rara, no? Com un animal de circ, i comença a explicar coses de la seva vida. El text té un llenguatge preciós i és divertidíssim, divertidíssim com ho explica. I després apareix un altre text que no és de l'època, que és una sessió d'espiritisme, que és una sessió d'espiritisme basat en un text del Baltasar Porcel. I llavors això són els tres elements, perquè aquest any hem intentat fer peces curtes, que siguin divertides, que siguin amenes, perquè em sembla que després de tanta Covid necessitem també una mica de diversió, que no vol dir que no...
Però vol dir, de totes maneres, encara que siguin això, en aquesta línia, doncs que també són instructives, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, exacte, sí,
eh?
Sí. Però,
perquè el fet aquest de fer el sorteig, veure qui es queda aquell bon home, no?
I saps per què fan el sorteig? Perquè resulta que amb la República els marquesos s'han quedat sense feina, o sigui, tota la classe alta, clar. I llavors es volen sortejar un marquès per donar-los feina.
No, està molt ben pensat. I després tenim la tercera, que és el dijous 15, és a dir, que estem dient 1, 8 i 15, sí. Dijous i a les 10 també de la nit, i en aquest cas jo tinc un dubte perquè havia una programació que es parlava de la plaça Barcelona,
sí.
I després es va parlar també de... No, serà la plaça Barcelona.
Sí, sí, sí. No, clar, el tema és que estàs parlant de les espardenyes de Cal Roc.
Sí, sí. Sí. Aquí el títol és Irene i Roseta o una versió feminista de les espardenyes de Cal Roc.
Val. Explicarem això. Primer diem el que són les espardenyes. L'espardenyeria del Roc Codó és una espardenyeria que tenia el que va ser alcalde republicà en el que ara és el carrer Santa Maria.
I... que va fer un homenatge ara fa molt poc.
Exacte. amb motiu dels 90 anys de la República. Sí. Llavors, en aquesta espardenyeria es reunien tota una sèrie de persones, eminentment homes que d'un caire, diguéssim, políticament esquerrà, fins i tot molts d'ells van tenir càrrecs importants, com el Magí Bertralot, que també va ser alcalde de Sant Cugat, però quasi tots ells van tenir rellevància política com a mínim a nivell local. I aleshores es reunien, però en aquestes tertúlies no parlaven de política, parlaven de futbol, parlaven de cacera, parlaven de cotxes, o sigui, parlaven de coses, bueno, de lo mateix una mica del que parlen alguns senyors, no? I llavors l'obra té un cert valor com a retrat d'una època, com a retrat social d'una època. Llavors aquesta obra la va escriure, bàsicament, la van escriure conjuntament tots els de la tertúlia, les espardenyes del rock, però bàsicament el Ramon Segalés, sí, de l'Estanc, sí, el pare del que hi havia a l'Estanc. Aquest va ser
l'avi de la que actualment està a l'Estanc.
Exactament. Sí. I llavors...
Candidat i va ser...
Per Esquerra Republicana.
Regidor de l'Ajuntament.
Sí. I llavors l'any 93, dins d'Històries de Sant Cugat, una de les tres obres d'Històries de Sant Cugat era Les Espardenyes del Rock. I el Joan Tortosa en va fer una recuperació d'aquesta obra, perquè diu que ell havia trobat entre els papers de casa seva un borrador d'aquesta obra i hi havia parts que havien quedat havien quedat en blanc degut al pas del temps. I llavors amb els Segalers van acabar de reconstruir l'obra. O sigui que la reconstrucció de l'obra és del Joan Tortosa.
Estem parlant de fa 27 anys.
Sí, quan es va fer Històries de Sant Cugat i quan...
La primera obra que es va fer a l'auditori.
Exacte.
El 93.
Exacte. Llavors, el tema està en que enguany fa 100 anys que aquesta obra es va representar a Cal Ventura. A Cal Ventura és el lloc on ara hi ha l'antic Ajuntament de la plaça Barcelona, sí, i on es feia teatre, perquè tots els que participaven en aquesta tertúlia feien teatre. I aleshores, es va representar allà i vam dir, home, una obra que tingui 100 anys... a més, el Joan, quan el sents parla de la repercussió que es veu que havia tingut aquesta obra quan es va fer en el seu moment. Perquè diu que, per exemple, hi surten en l'obra tots els malnoms, els renoms que hi havia a Sant Cugat en l'època. I es cantava una cançó, que era la cançó dels homes, que la gent la cantava com si fos un hit. La cantava la cançó dels homes de Les Espardenyes del Rock. Bé, llavors, ens semblava una mica de justícia aquest any recuperar aquesta obra. Però li hem volgut donar un altre to. I llavors, jo, amb l'ajuda també de l'Ignasi, hem fet una recuperació de l'obra, que és aquesta que tu expliques, que es diu Irene i Roseta, o una versió feminista de Les Espardenyes del Rock. I l'obra, això es basa en una anècdota que és real. Resulta que quan es va estrenar l'obra, cada un d'ells feia el seu propi personatge. Però les dues dones, que eren la dona que sortien a l'obra, que eren la dona del Roc i la dona del Perla, que era el Segalers, doncs es va considerar que no era oportú que les mestresses de casa fessin teatre. I van anar a buscar dos professionals, deien així, no sé què volia dir la paraula professional, van anar a buscar dos professionals de Barcelona perquè fessin els papers de les dones.
En aquell moment, d'això de professional, amb el teatre i amb les arts, tenia una línia que podíem...
Sí, clar, jo ho escric entre cometes, clar, perquè dic no sé què vol dir professional.
Clar.
Bueno, la qüestió que l'adaptació va per aquí. Va per la...
Pel fet aquest de dir utilitzem, o sigui, no, com que no volem, és així, no volem que les dones reals, les que són veritables,
sí,
personatges,
bueno,
participin,
sí,
aneu a buscar unes que les substitueixin.
Exacte. I llavors una mica és la rebel·lió de les dones reals per aconseguir representar el seu propi paper. I d'això va. O sigui, hi ha el text de l'obra recuperat, però llavors hi ha tots aquests afegits que correspondrien a aquesta anècdota, no? Perquè el que és veritat és que l'obra la van estrenar dos professionals, però les demés funcions després de l'estrena les van fer les dones. O sigui que no sé quin intrínculis hi devia haver, però la cosa va acabar així.
Bueno, probablement va haver-hi una... Allò es van posar, doncs les dones així van dir, a partir d'aquí no hi haurà ni dinar, ni a dormir, ni dinar ni llit. Clar, és exactament el que va fer també, si tenim ja una tragèdia, una comèdia ja grega, antiga, doncs que també és el mateix, no?
Sí.
Aleshores es planten sí, i diuen, s'ha sí. acabat.
Sí.
O sigui,
o Fuente o Vejuna todos a una, exacte, també, no?
Sí, s'ha acabat el tema. O sigui, no, si sí, continueu sí. per aquí, nosaltres no continuem. I la veritat és que tenen més a guanyar les dones que els homes.
D'això va tot.
Això és així. Doncs jo penso que és molt interessant aquesta visió de les lectures, que en aquest cas, perquè, clar, les lectures habitualment, si mirem els 16 anys, sobretot els 15 potser, primers anava a dir, no sé, sí, doncs hi havia quasi sempre doncs, dedicat a algun autor o a algun, no sé, el cas de Magrèdia de Xirgo i Federico García Lorca, per exemple, en un cas, o Shakespeare en un altre cas,
Guimarà,
Segarra,
o sigui, hi ha hagut, la Rodoreda...
Exacte, sempre sí. hi ha hagut una mica aquesta idea inicial que va començar amb un any de la lectura, o sigui, la primera,
sí.
aquest any de la lectura, l'any del llibre i de la lectura,
sí.
no? que va ser realment la primera lectura en sentit
sí,
estricte
que es va fer.
De doncs un micro, un faristol i el text
sí.
i llegir i ja està, no?
Sí.
Que va ser la primera, de fet, que va ser així. Va ser la, jo diria que va ser l'única que va ser estrictament això.
Sí, o de les úniques, sí.
O de les úniques,
sí.
perquè vaja, pràcticament a partir de la segona temporada va començar a entrar doncs, vestuari i moviment.
Sí.
I això automàticament sí, sí. ho ha anat canviant tot.
Clar. Bueno, perquè els actors, quan es troben amb el llibre a la mà, es queden molt, molt tallats.
No únicament els actors, sinó també algun dels persones del públic.
Ah, sí, sí, sí. sí.
Perquè jo tinc l'experiència, ja t'ho he explicat, i ho he explicat, i he escrit més d'una vegada d'algun paper. Per què porta un paper a la mà aquesta gent, no? Perquè
sí.
encara jo tenia la sensació, jo recordo a la plaça Magí Bertralot i que hi havia molt moviment, inclús hi havia dansa, i hi havia una dansa fantàstica, no? I clar, tenia que la gent, segons qui, si era nou, diguéssim, si era la primera vegada que veia que anava a una lectura, es trobava en una situació que deia, hòstia, no entenc què fan, no? S'estan movent, i la dificultat per mi sempre ha sigut molt gran d'anar amb el full i anar-se movent doncs,
sí.
com si estiguessis amb una gestualitat exactament teatral.
Però, per exemple, la dificultat més gran per l'actor, per això ho fem de setmana en setmana, cada una de les lectures, n'hi ha que en participen amb dos, per exemple, doncs la dificultat més gran seria aprendre's el text. Això dificultaria molt el nombre d'assajos, voldria dir molts més assajos, i llavors també el fet de que sigui lectura també ajuda una mica, també a la part de direcció, de no donar un projecte com acabat, o sigui, també t'empara una mica de dir, bueno, és que estem fent una lectura, si hi ha alguien de més, però allò és un... estem encara en el nivell aquest de lectura que es fa en una setmana, que els actors estan amb la mà i que es fa una insinuació o una proposta d'espai escènic. Fixeu-vos que escenografia pràcticament no n'hi ha, tot que sí que hi ha vestuari i sí que hi ha tot l'equip tècnic i de so, no? Però vull dir que clar, de vegades hem parlat del pas... El pas cap a teatre sembla que sigui senzill perquè la idea està proposada i perquè els actors ho fan amb el llibre, però en realitat de cara a l'execució, econòmicament, sortiria tot plegat molt, molt més car que el que és una lectura.
Sí, això és indiscutible, això està clar, i jo tinc claríssim, vull dir, en aquest sentit. L'altra cosa és pensar en aquesta possibilitat, en aquesta
sí.
possibilitat, o sigui, pensar en dir, o sigui, efectivament, en qualsevol cas, un canvi des de la lectura, inclús l'actual, aquest lectoteatre que dic jo, des d'això fins a l'actuació, fins al teatre tal qual, efectivament, podria dir, molt més temps de preparació prèvia i, evidentment, aquesta dificultat potser en dividir els repartiments de forma que actors i actrius estiguessin dedicats a una obra i uns a una altra, perquè si no es fa més difícil. Però tenint en compte la quantitat de gent que en aquest moment està fent teatre de forma habitual a la ciutat, jo penso que això possible ho és. El que passa és que efectivament necessitaria dues inversions, de temps per una banda i diners per una altra. Està claríssim.
Sí, sí.
Però la possibilitat per mi, i a més havent molta gent, no s'havia de buscar massa en el sentit, sinó que hi havia moltíssima gent que podia funcionar.
Sí, el que passa que moltes vegades hem pogut tenir col·laboracions, per exemple, d'actors professionals, doncs perquè dona la casualitat que en aquella setmaneta no estan enlloc. I llavors, vull dir, hem vist a les places gent que després has vist al Teatre Nacional o al Teatre Lliure o amb qualsevol, amb un teatre, diguéssim, de prestigi de Barcelona, no? I els hem pogut captar, doncs, per una mica per aquesta provisionalitat, al mateix temps que és molt intens, per aquesta provisionalitat. Ara, si estem parlant d'una obra, doncs, que s'ha d'assajar 2 mesos, això té un altre preu, sobretot,
no? Sí. És així. Bueno, jo penso que aquestes 3 ofertes que presenta Lectures de la Fesca són molt interessants, en qualsevol cas, des de tots els punts de vista. O sigui, des del punt de vista estrictament, podríem dir, teatral, però també des del punt de vista històric, no? Perquè en aquest cas, doncs clar, toquen uns aspectes que directament...
Les tres tenen aquest component històric, sí que el tenen, sí.
I més afecten directament, doncs, a la ciutat, o sigui que en aquest cas qualsevol d'aquestes històries, sobretot l'última, la tercera, està molt, molt en la implicació de Sant Cugatenca.
Sí, sí, total, total. A més, surt el Pere Codó com a narrador, el net.
El net.
Sí, sí.
Bueno, en Pere Codó jo m'imaginava que havia de sortir amb tota seguretat.
Sí,
perquè...
sí, però bueno, surt com un personatge exterior a l'obra, però que explica la història. I em feia una certa gràcia que ho fes el Pere.
Aquí tenim, per una banda, tant la primera, el Tibidabo, com la Ballada Feminal, en què hi ha un aspecte, diguéssim, musical.
Sí, com de varietés, no? Una mica de varietés.
En l'última hi ha algun aspecte d'aquesta mena?
Sí, hi ha la cançó. Una cançó que ocupa una part important de l'espectacle. Perquè surten, com aquell que diu, tota l'onomàstica dels noms d'homes i amb les qualitats que s'atribueixen segons el nom. Que aquesta cançó dels homes, quan en el text original l'interpreten homes, té un sentit, però quan el veus dit per les dones encara fa més gràcia, perquè diu, bueno, pues tal, són baladrers o són molt puteros o són no sé què, però clar, si ho diuen les dones, trobo que fa més gràcia que si ho diuen els homes mateixos.
Bueno, aquí és que es mantenen les cases originals,
sí, sí, sí.
El cal tartraner o el cal...
Sí, sí, sí.
I són, en molts casos, hi sí, són. Sí. Suposo que en falten molts, evidentment, encara
sí, sí.
Per posar, però n'hi han.
Sí, sí, per exemple, el Magarola, que és el Magarola, Grau, i surt el nom... Sí, sí, en l'obra surten tots els noms. Sí, sí, ja ho he comentat abans. Diu que aquesta obra la van fer com un divertimento perquè hi sortissin tots els renoms que hi havia de la població. O sigui, per divertir-se, no?
La qüestió és comprovar com això, com aquests renoms, arriba un moment que tenen més importància que els propis cognoms.
Ah, sí, clar. És que la gent se l'anomenava així. Un cognom deu ser una cosa fictícia, però un renom és algú que o com la gent et veu o com t'interpreta, no? Bueno, generalment són penyoratius, també, perquè clar, n'hi ha cada un.
Mica de tot, no?
Sí, sí, sí.
Mica de tot, sí. De maneres, no?
En l'obra també hi ha el personatge que el fa la... O sigui, el personatge de la Roseta el fa la teva filla, el fa la Marta Gené.
Sí.
Però després hi ha el personatge de la Roseta, que és la que ve de Barcelona. I llavors, és clar, l'obra està interpretada per l'actriu professional que ve de Barcelona, i també quan va sentint els noms, és clar, representa que és com una dona de ciutat total, que no i clar, es va estranyant, no, a Cal Figa, bueno, i o sigui que ella mateixa quan va llegint el text es va sorprenent dels cognoms, no? O sigui que, ja, que fem un joc, no?, entre la Roseta de veritat i entre la Roseta que interpreta.
Tenim tres lectures. Hi havia alguna vegada, alguns anys, que s'havien arribat a fer quatre.
Sí, algun any, sí, quatre. Anys que també vam tenir la col·laboració de Parking Shakespeare.
Ah, és veritat.
Es feien tres lectures temàtiques i la primera de vegades s'inaugurava Parking Shakespeare. I després se'n van arribar a fer 5 quan es van fer els 10 anys de les lectures a la fresca. Que es va agafar una repetició d'algunes obres que ja s'havien muntat, es va fer una nova versió. En general han sigut 3.
L'experiència de lectures a la fresca ha sigut la demostració d'una evolució positiva, perquè de la primera i la segona, amb un nombre determinat d'espectadors, doncs, allò d'una forma progressiva, any a any, va anar augmentant, fins a arribar a aquell punt que segons a quins espais hi havia certa dificultat en poder encabir la gent que venia.
Per exemple, a l'Ajuntament ja m'estan dient que la plaça Magí Bertralot, ara perquè hi ha hagut la pandèmia, però que és una plaça que normalment la gent no hi cap. És una plaça que a mi m'encanta, la trobo encantadora per fer les lectures, però té aquesta dificultat. No sé si vols acabar, però abans volia comentar-te un tema també, que aquest any és novetat.
Tenim temps.
Sí? Mira, el tema és que, com tu saps molt bé, nosaltres al final de cada lectura otorguem un premi, que és un reconeixement a les lectures a la fresca. Aquest reconeixement l'has tingut tu mateix, l'ha tingut la Carme González, l'ha tingut el Joan Berlanga, l'ha tingut l'Ignasi Roda i jo mateixa. I la modista.
L'Eulàlia.
Doncs aquest any li estem donant un altre caire, i aquest any serà per votació popular. Mm. O sigui, tots els sectors que surtin a les obres... Bueno, donarem un cartronet amb tots els noms, excepte els que ja l'han tingut, perquè si ja han tingut el reconeixement de les lectures no cal repetir-ho, no? I llavors, a cada lectura hi haurà un cartronet on la gent podrà votar entre una i tres persones, i es farà el recompte de totes elles, de tal manera que a la tercera lectura es farà el recompte ràpidament acabada. No sé si mentre parla l'alcaldessa o mentre s'està dient... O sigui, es farà un recompte ràpid i no se sabrà fins al moment de...
Fins al moment final?
Fins al moment final qui té el reconeixement, que serà per votació popular.
Ah, està molt bé.
Sí.
Està molt bé.
Sí. Bueno, crec que és un incentiu també pels actors. A veure, els actors sempre ho fan bé. Però quan la Junta els hi va proposar, vaig veure que els hi feia molta, molta gràcia, no? I és una mica, doncs, també una manera de sortir, bueno, és un premi que et dona, bueno, sigui una junta, una associació, està molt bé, però també que te'l doni el públic també dona com una altra dimensió, no?
En aquest moment podem dir quina quantitat de persones podran estar en cada una de les lectures?
La més restringida, jo no ho sé, la més restringida és la, pel propi espai, és la del casal de la Floresta. Que em penso que amb el tema encara de la Covid no poden ser més de 170.
De totes maneres, penses que d'aquí potser el primer de juliol doncs, potser anirà canviant, perquè, per exemple, sembla bastant clar que d'aquí una setmana o dos dies potser la mascareta al carrer exterior es podrà eliminar. Sembla.
Sí, el que passa que això no depèn de mi, ja sabem les administracions.
No, evidentment.
Les administracions, vull dir, el que tu i jo es diria i faríem pam i ho faríem, perquè ja s'ha dit, les administracions tenen una maquinària,
costa,
de vegades,
costa,
que costa canviar coses, costa molt. Llavors jo no t'ho puc dir, l'únic que sé és que, clar, evidentment, l'espai dels castanyers és un espai magnífic, vull dir que té, que es pot perimetrar amb molta més gent, i la plaça Barcelona també déu-n'hi-do. El que passa que també s'haurà de restringir bastant perquè hi ha el tema dels bars a la plaça Barcelona, que és un tema complicat, eh? Ara, perquè hi ha hagut tot aquest tema de la pandèmia, i és clar, la pobra gent, doncs, que té establiments, doncs s'ha de guanyar la vida. Però hi ha un tema que també s'ha de dir, que és que les lectures es feien a moltes places on ara ja no es podrien fer, perquè tot el sistema públic ha quedat acabat ocupat. Per terrasses, sí. Ja sé que ara no és el moment de fer aquesta reflexió, però les lectures en aquest sentit han anat enrere. Vull dir, la mateixa plaça Pere Sant, la plaça Barcelona també té les seves dificultats, molts espais.
Bueno, esperem que el temps vagi solucionant-ho tot.
Exacte.
El temps fugi.
A part de fugir, no? També que ens solucionem els temes.
Doncs gràcies, Dolors Vilassau, per estar aquí, per explicar-nos les lectures. Amb l'Ignasi Roda ja li hem dit que tinc ganes de veure les bruixes aquestes del Tibidabo, a veure què ens fan. I esperem que aquest dijous 1, 8 i 15 de juliol tinguem aquestes tres representacions, aquestes tres lectures, que són quasi representacions, amb l'èxit que et mereixen amb tota seguretat. Gràcies i
gràcies
endavant.
Gràcies a tu també per convidar-nos sempre.
Gràcies.
De matinada hem trucat en el replà de l'escala. La mare surt a obrir, porta la bata passada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El teu fill que no és aquí, ni s'ha dormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare poc en sau de les seves esperances, del fill estudiant que ben compromès estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Ara estàvem escoltant precisament el que avui es podrà escoltar a les 7 de la tarda al Bocamoll de Torreblanca. Escartín Sisters, amb Laia Escartín violí i veu, i Flavi Escartín violoncel i veu. I demà divendres a les 8 al Teatre de Mirassol, Pere Martínez, cantaor, i Los Aurora presenten el seu nou disc, de flamenco fusió amb poetes de tot el món. El dissabte, a les 12, a l'Aula Magna del Conservatori, Oriol Saltor, guitarra elèctrica, membres de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que presenten Saltofli, que ja van fer un concert amb tota l'orquestra. I a les 7, al Teatre de Mirassol, també dissabte, els tallers de teatre Sílvia Cervant presenten Matèria Tis. I a les 9:45, a Camp Montmany de Valldoret, si no plou, concert amb Patricia de No Flauta i José Antonio Domené Arpa. Des de les 11 fins a les 14 i des de les 17 fins a les 21, recordeu al Parc Central, tres escenaris pel Dia Mundial de la Música amb concerts de grups diversos, música de musicals, jazz, clàssica, batucades, corals diverses. I diumenge, a 7:45, a les 19:30, al Casino de la Floresta, concert del quartet de corda de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat amb música de pel·lícula. I us deixo amb Oriol i Jaume Saltor. Saltofler, adeu. No ens veurem fins al dia 1 de juliol, perquè el dia 24, festa. No sé per què, però festa. Adeu. Adeu.